sueños muy reales y pienso en cosas...
Ara ho comentàvem, aquest és el tràiler d'una de les estrenes més esperades de Netflix, que és aquest nou episodi, pràcticament pel·lícula, com deia el Toni, de Black Mirror, Bandersnatch, estrena que no s'acaba expectativa potser pel guió, pels actors, pel director, sinó per aquest factor del que normalment no en parlem quan parlem ni de cine ni de sèries, que és la interactivitat. Bandersnatch és un capítol de Black Mirror, probablement el primer del món de Netflix, que és interactiu. I fa una setmana que s'ha estrenat i ha generat tot un debat al voltant de si és interactiu o no, quina potencialitat té aquesta tecnologia o no. Aquí al Via Lliure hem anat a buscar dues persones que treballen la interactivitat i que han vist la sèrie, o l'episodi, o la pel·lícula, per veure com ho veuen ells. El primer és un gran conegut, amic del programa, el nostre expert en jocs, l'Oriol Ripoll. Oriol, bon dia.
Bon dia.
L'Oriol és especialista en jocs creatiu a Jocs al Segon, professor de disseny de jocs a ENTI, que és l'Escola de Noves Tecnologies Interactives de la Universitat de Barcelona. I també ens acompanya en Carles Sora. Carles, molt bon dia.
Molt bon dia.
Que és especialista en cultura digital i disseny interactiu, professor investigador de comunicació interactiva a la Universitat Pompeu Fabra i també investigador visitant de l'MIT. A veure, us he de preguntar. Primer, l'heu vist a les dues?
L'hem
vist. Bandersnatch. Sí, sí. I la pregunta és molt clara. És interactiva el capítol, la sèrie?
Interactiva des del punt de vista de que tu fas una acció i el que tu fas davant de la pantalla passa una cosa diferent si en fas una cosa que una altra, sí. L'altra cosa és si això aporta alguna cosa o no aporta alguna cosa.
Carles.
Interactiva des del punt de vista de la participació del públic i del que genera amb les audiències, molt. Sense cap mena de dubte, sí.
Sí, eh? Et veig, Oriol, que et passa una mica el mateix que quan estàvem debatent els de pantalles, que és que no veus... Per què serveix aquesta interactivitat?
Clar, quan tu planteges alguna cosa que sigui interactiva, sigui sí. El que sigui, ni que sigui el teu programa de ràdio, demanes que els oients diguin alguna cosa, si diguen el que diguin, tu fas el que et doni la gana, per a què demanes la interactivitat?
Ja.
Diu, truqueu i proposeu-nos temes per la setmana vinent i després faràs el que voldràs,
sí.
Llavors, per què vols que truquin?
Clar.
Doncs hi ha un moment en què dius, si jo tinc la sensació de...
D'estafat.
No tinc criteri pel qual triar una cosa o l'altra, perquè tampoc m'has explicat quines conseqüències pot tenir. I a més...
No tinc informació, vols dir?
No tinc prou informació. Mm-hmm. No m'has donat prou informació com per fer-ho. I a més, hi ha una altra cosa que és... Hi ha moments que dius, ja, però t'he triat una cosa i m'estàs obligant a anar fins a aquest punt, mm-hmm. perquè és el que tu vols.
Mm-hmm.
Doncs hi ha un moment que dius, vols dir que realment em valia la pena?
Tu què dius, Carles?
En canvi, jo crec que en les repeticions i en la iteració hi ha el joc. És a dir, el fet de que... És veritat que moltes vegades quan estàs en el capítol vas entrant en certs bucles, no? Que costa arribar a un d'aquests 5 finals que la cadena ha dit, la plataforma ha dit que existeixen, o 12, no? Perquè no està clar. Però és cert que conforme vas fent cada un dels bucles vas trobant petits detallets que t'ajuden una mica a entendre tot aquest univers que s'està creant al voltant dels personatges i de la història. Per tant, és a dir, interactivitat... És a dir, hi ha molts de les capes d'anàlisi, no? Potser la interactivitat és baixa, però potser el que buscava Netflix és una altra cosa, que per mi aquest és la qüestió de favor, que és el context. Estem parlant d'un projecte d'una gran cadena que va a 140 mm-hmm. potencials milions d'espectadors
sí.
i que el que fa és generalitzar un debat sobre la narrativa interactiva, que això és meravellós. És a dir, n'estem parlant avui a la ràdio. No? Jo crec que això té molt,
això t'ho compro.
Té molt de valor.
Però llavors, és quan jo em poso una altra vegada i dic, vale, però és el mateix que passa, per exemple, amb el món dels escape rooms.
Mm-hmm.
Ara tothom parla d'escape rooms, qualsevol cosa és un escape room.
Sí.
Però hi ha un moment que dius, ja, però... Per a què vols fer un escape room en aquest cas? No? Què és el que vols aconseguir? Quina interactivitat vols, de nou, en els usuaris a l'hora de relacionar-se amb les coses? Llavors, el problema és que quan hem fet una cosa d'aquest estil acaba sent un patró i sembla que aquest és l'únic patró que pots fer. I dius, mm-hmm. no, has de tenir llavors el poder de dir, d'acord, ara ja sabem que hi ha un tipus de narrativa que és diferent, ara deixeu-me que la desenvolupi d'una altra manera.
Mm-hmm.
Perquè triar entre una cosa i l'altra sense molt criteri, sense molt contingut... A mi em sembla perillós.
A mi em passa una cosa en la narrativa aquesta interactiva, que és que és el mateix que em passava quan llegia... jo no vaig llegir les novel·les de Triar la teva aventura, però sí còmics que feien aquest joc, diguem-ne. I si ara vas per aquest camí, te'n vas a la pàgina 14, i si vas per l'altra, te'n vas a la pàgina 32, no? I quan estàs a la 32, tornes a la 14 perquè no sé què. I a mi em deixava una certa sensació de buidor. Sí, no tenia la impressió d'estar jugant gaire. És a dir... I em va passar aquesta cosa amb l'episodi. Per una banda, tècnicament em va semblar espectacular, perquè vaig pensar, sí, jo apreto aquest botó i això canvia de cop, no? I hi ha unes derivades molt curioses, gairebé tarantinianes, que es produeixen a dins de la sèrie, gairebé d'humor, pràcticament, no? D'humor negre.
Sí, sí.
però em va deixar buit també el de... però cap on anem, no?
Clar, però jo crec que també la narrativa no lineal va d'això, és a dir, va deixar espais oberts, va de no resoldre sempre, sinó de deixar determinades línies que tu després puguis, a partir de la repetició, o fins i tot fora, perquè ja ha amagat un ou de Pasqua d'aquests que s'ha descobert ara fa... Bueno, de fet, el mateix dia, no? I que et porta fora a través d'un procés de transmissió.
Un ou de Pasqua és una sorpresa que sí. Està amagada en algun lloc, eh?
Exacte, sí, sí.
En un d'aquests finals.
Exacte, ja s'ha descobert, això et porta a una pàgina web de l'empresa Tuckersoft, que és l'empresa que feia els videojocs, etc, no? És a dir, que permet anar ampliant una mica l'univers i les narratives, etc. Jo crec que la narrativa no lineal va més de deixar explorar que no de donar respostes. Llavors, clar, si quin és el nostre referent? Si el referent és la lectura i és lo lineal, l'experiència cinematogràfica lineal, les expectatives no són les adequades, no? És una altra línia de treball.
Clar, però llavors és la sensació de no és tant tirar la teva aventura, sinó que es ve encerta la teva aventura, no? És a dir, quin és el final que tu vols aconseguir, com vols anar, i això t'obliga això, veure-la moltes vegades, jo l'última versió, jo vaig veure dues vegades, la segona la vegada era amb el mapa d'interaccions, vale, ara tria això...
Per sí, tu ja vas descobrir el mapa per anar cap a un lloc o un altre.
Clar, cap d'uns dies va sortir el mapa i dius, vinga, va, doncs ara anem cap aquí perquè vull anar a veure què passa aquí. Vale, però llavors és un altre tipus d'experiència. És un altre tipus d'experiència diferent, no? Llavors sí que és com un univers molt gran que tu vas explorant com obrint portes a aquest univers. Sí.
Creieu que s'ha vist tot? És a dir, que tots els finals i tots els camins s'han fet?
Aviam, la quantitat de gent que l'haurà jugat a hores d'ara, segur que sí, sí. No crec que sigui tant això com aquesta línia que ells, aquesta ambigüitat amb la que juguen, hi ha molts finals, a veure què es descobreix, però segurament sí.
Hi ha una cosa que a mi m'inquietava i l'he apuntat aquí a la tertúlia quan estava fent pantalles, que és la primera vegada que jo el veig o que jugo, després rejugo sobre la base, diguem-ne, però penso, estic triant el que deu triar el 99% de la població.
Aquest és un debat molt interessant.
Sí, no? És que, i llavors, fins a quin punt estic guiat? I segon, si no estic guiat, quin patró poden extreure de 140 milions de persones que participen?
Però és que això és pur Netflix. És a dir, les últimes produccions que està fent de blockbuster Netflix estan basades en el que sap que la seva audiència vol.
Clar.
L'última, aquesta que abans comentàvem, que es diu Bird Box, em sembla... Em sembla que l'han vist ja 50 milions de persones i és perquè d'usuaris de Netflix i és perquè els perfils dels personatges corresponen al que gent espera de les produccions de Netflix. Llavors jo crec que la narrativa no lineal i aquest tipus de plataformes que estic convençut que aquest és l'inici del que vindrà i que n'hi haurà més és també una manera de recollir dades, que aquest és una qüestió molt important. La datificació,
això és el que em fa més por. És a dir, que et posin dos cereals que són reals, crec que com a mínim un és Frosties de Kellogg's i l'altre no recordo
ara
què era.
Saben que t'agraden els Frosties.
Bueno, no, és que era l'únic que coneixia.
Sí, sí.
Saben que m'agrada, no? Que davant la tria d'un que no conec i un que conec, el meu patró és que jo trio el que conec.
Això és un product placement terrible. A mi això m'ha frenat.
Claríssim.
Això m'ha costat molt, superar aquest moment.
Però, per exemple, ara salto de tema, salto de tema, però en el fons és el mateix. Quan en un videojoc, per exemple, a Detroit, et fa el mateix, perquè Detroit és un videojoc que se li va acusar que era una pel·lícula. És acusat exactament del contrari, no? Dius, ja, però quan tu triaves, hi ha un moment que et deia, has triat que el 85% de la gent havia triat.
Clar.
Llavors dius, clar, però això et fa un moment que dius, ostres, o un videojoc com este, un videojoc fet aquí, que em diu, i això vol dir que tu, el teu perfil psicològic, és aquest. Per tant, t'està donant com un retorn on realment tu t'impliques molt amb el que les teves tries, perquè veus que les teves tries no són a la babalà, sinó que responen al teu criteri, en principi, i que, a més, reflecteix alguna cosa.
Sí.
Doncs aquí sí que tens un retorn interessant on la narrativa pot arribar a donar un paper molt important.
Però jo no anava tant per aquí, sinó pel fet que Netflix pugui utilitzar aquestes dades per ionitzar nous productes. Que arriben a una audiència que ja...
I fins i tot això que deies del product placement, dir-li als senyors de Kellogg's, de dir...
En aquell 90% d'opcions positives et posaré això. No,
i et donaré informació sobre el perfil del teu possible consumidor.
Sí, sí, exacte.
És que, clar, és una línia de negoci nova,
també. Per tant, ara arribarà un grup que serà terroristes a Netflix on la gent triarà el contrari per sabotejar totalment el que Netflix pugui triar.
Segur.
És igual, porta el mateix final.
Llavors Netflix sabrà que s'ha fet el contrari, aleatori.
Sobre aquesta qüestió, clar, hi ha gent que parla d'interactivitat a partir d'aquest episodi. I jo li deia que a mi la interactivitat aquesta a mi no m'acaba de satisfer en un producte que, com dèiem amb el Toni, jo demano com a espectador, jo, hi haurà gent que no, que una cosa comenci i acabi linealment. A mi m'agrada veure-ho així, no? D'entrada. A nivell audiovisual, no dic un joc, per exemple, no? A nivell d'una sèrie o d'una pel·lícula, em sento incòmode si jo he de triar. En quins camps la interactivitat funciona i funciona bé ara mateix?
En tots?
En tots?
És a dir, pot funcionar
en
tots.
Clar, sí, és a dir, lo digital està en tot ja. I jo diria que en la ficció o, i no ficció, en el documental, l'interactiu també funciona molt bé. És a dir, la teva experiència ha estat aquesta, la nostra ha estat una altra, mm-hmm. i hi haurà gent que ho ha disfrutat moltíssim. Només fa falta seguir els fils de Twitter i online per veure que hi ha gent
sí, que potser està... estic posant la paraula interactivitat massa amunt i està en el dia a dia permanentment.
El que passa que hi ha molts tipus d'interactivitat i molts projectes, clar. És a dir, si ho comparem un videojoc, l'experiència de mecànica d'interacció és tot absolutament diferent que la de Bandersnatch o la de productes també interactius com ha fet HBO, per exemple, o mateix Netflix, online, perquè la plataforma web facilita un tipus d'interacció i de mecànica que són diferents que les de la plataforma de streaming que amb la que han distribuït Bandersnatch.
Però qualsevol producte cultural, no? És a dir, al final la interactivitat, que el teu usuari no sigui un mer espectador, uh-huh. sinó un partícip del que tu vols, al final és com el gran somni de qualsevol creador cultural, no? Per tant, museus des de fa molts anys han intentat, la interactivitat sigui la que sigui, uh-huh. ara sembla que cada vegada més és amb tecnologia digital i sense dispositiu.
Perquè què vol dir?
Vol dir que si tu vas a un museu amb un dispositiu a la mà, això és el gran debat, no? Un dispositiu extra, o jo vaig amb les mans a les butxaques a veure què faig? Doncs a vegades ha semblat que t'hem de donar una tauleta per visitar no sé on el museu, i això és una andròmina que és un extra. Jo puc anar a fer aquesta interactivitat sense res, i aquesta interactivitat què passa i com... Però realment, al final, com accedeixo als continguts? Perquè el perill és tocar per tocar,
exacte.
O tocar perquè d'aquesta manera jo rebo una informació extra o visqui alguna cosa o t'estigui donant un retorn respecte al que tu estàs fent.
I per això la voluntat de... Al final, les coses es fan per un objectiu. La voluntat de la interacció, diguem-ne, aplicada, per exemple, en un museu, és que tu et sentis especial o és...
Que et sentis protagonista.
Que et sentis protagonista.
Sí.
Que exploris...
La teva experiència.
Sí, que exploris d'una manera diferent, que accedeixis a altres capes de contingut i d'informació, que no tinguis una experiència lineal, perquè alguns ja busquem això, perquè el món és molt complex, perquè vivim laboralment i personalment amb moltes, múltiples capes digitals, i el més normal és que quan accedeixis a un producte cultural també sigui un producte que és multiplataforma i que és no lineal, és que és el més normal, és el que molta gent esperem d'aquests productes avui en dia. I en la cultura dona resposta a això, també.
Aquí llegia l'altre dia un article sobre Bandersnatch, precisament, d'algú que deia, també, llegir el món de les sèries o de qualsevol manifestació artística que no és interactiva dins d'aquest punt de vista, com que l'espectador és passiu, jo tampoc no ho compro, no? Perquè un espectador, exacte. Per norma, és actiu sempre, no? Perquè ho rep d'una manera determinada.
Però aquest debat és molt antic, des de les avantguardes, eh? Vull dir, és que això ja està més que resolt, i hem passat d'aquí. Una de les sensacions que nosaltres hem tingut al veure aquest episodi és, vale, tornem a fer el mateix de fa 15 anys.
Quina sí, eh? Cara... O sigui, ha estat tornant enrere?
No, és a dir, és algo que no és nou, ni molt menys. Potser l'error és que s'ha venut com a nou, això ho discutíem, però la qüestió interessant, des del meu punt de vista, és que ha arribat al gran públic. És a dir, a nivell d'interacció no té res extraordinari? Clar que no. Com abans deia, HBO i Netflix han fet projectes online que a nivell d'interacció i d'interfície d'experiència d'usuari són infinitament majors. Però ho han fet a una plataforma de masses i això genera que a partir d'ara molta gent, com a mínim, ja vulgui això. I això és positiu.
El que passa és que ha hagut sempre aquesta interacció. Recordem el fenomen que comentava abans, el fenomen Lost. Recordeu el fenomen Lost?
Sí.
No havia interactivitat amb la pantalla, perquè allò no podies fer-ho, però l'univers al voltant del teu voltant era absolutament interactiu. Les teories que et feies i com tu accedies a aquell contingut perquè algú t'havia dit fixa't que té quatre dits i no sé què. Aquesta també és una forma d'accedir, de crear. Aquesta mirada transmèdia de sortir de la pantalla i anar a buscar una altra cosa ha existit sempre. Ara hem tingut una opció de poder accedir a un contingut o a un altre.
Mm-hmm.
Però, en el fons, no hem inventat res nou en aquest
sentit. Si tu què haguessis esperat de Bandersnatch, per exemple?
Jo, per exemple, hagués esperat, i és una cosa que... La primera, no faig cap spoiler, perquè és el minut 1, els cereals, cereals un o l'altre.
Sí.
Que t'haguessin dit, aturar un momentet, jo dues coses. Una, m'aturo un momentet i et dic, si tries els cereals aquests, tenen molt de sucre i, per tant, viuràs una experiència trepidant. Mm-hmm. Aquesta altra són els que t'agraden sempre i et fan estar molt tranquil.
Mm-hmm.
I llavors, que aquella barra que passa el temps, sí. Atura. Llavors, parleu entre vosaltres, què voleu fer? Com voleu viure aquesta experiència?
Ah, perquè tu comptes com si ho estigués veient en grup, diguem-ne.
Clar, llavors clar, amb el Carles comentàvem de dir és que potser Netflix ja sap que el 97% de la gent ho veu sol.
Clar, clar, clar.
I per tant ja no... Però a mi m'hagués agradat aturar-ho i dir, què fem, va.
Mm-hmm. Debatre-ho, no? Això... Sense el límit temporal.
I això pot ser que t'ho estiguis dient en aquest moment per ser aturat o que abans t'ho ha explicat. És a dir, no fa falta realment crear grans coses. Que el mateix guió et donés gruix al personatge perquè quan tu tris ja saps què vas a triar amb una determinada característica.
Ara estava pensant en una... amb les obres de teatre, dèieu, la interactivitat està tot arreu. Les obres de teatre, així aparentment, el públic interacciona poc, però és que m'han recordat d'un producte que era Transmèdia en el seu temps, no sé si el recordareu, que era obra de teatre i programa de televisió que es deia Qui? Qui? Us sona? TV3? Que s'havia de resoldre un crim i ho passaven per la tele i era un teatre. I feien jugar la gent del teatre per resoldre aquell crim. I crec que hi havia finals diversos. I això era anys 80, potser? A mi em va semblar un producte que ja no l'he tornat a veure enlloc més, però era brillant.
Ara tenim un, a la cartellera de Barcelona.
Sí?
Sí, el Teatre Tantaratana. Hi ha un projecte que es diu Latentes, que és d'exalumnes meus i per això el conec bastant bé. I parteix d'un curs de ficció interactiva que vam fer pel seu projecte final de carrera, que s'ha convertit en un projecte de teatre on el públic participa en la decisió de la història, que és audiovisual.
I canvia.
I és actoral. Sí, i canvia en tres finals diferents. O sigui que es pot veure fins al 12 de gener al Teatre Tantaratana.
Correm tots. A recordar doncs, que es veren els dels 80.
Falca feta. Les 12 i 6 minuts em sembla molt interessant i crec que, suposo que estareu d'acord, que com a mínim hi ha hagut el debat.
Sí.
Potser és molt les beceroles, allò de progrés adequadament, però el debat hi és. I això, el que, sabeu que és el que a mi em fa por, que és que ara es posi de moda perquè sí. Una mica com va passar amb el 3D, això ho comentàvem en la redacció aquest matí. Les pel·lícules 3D, que de cop tot havia de ser en 3D, encara que la pel·lícula no tingués cap sentit que fos en 3D, no?
Benvingut sigui. Perdona'm que ho digui, però...
Home, també,
que després
també és veritat.
De molts productes en els que nosaltres hem participat, que no han tingut especial atenció i que eren realment valuosos, des d'un punt de vista de creatiu o artístic, doncs un que potser no ho és tant, però que arriba a tothom, benvingut sigui.
Però és veritat que el debat permetrà que els creadors puguin evolucionar això. Puguin fer evolucionar la manera com es viu la interacció. I segurament veurem productes, alguns que estan coent i altres que sortiran en breu, on hi haurà una interacció millor, pitjor o diferent, ja veurem.
Sí. I el proper Bandersnatch, jo ja sé de què serà.
De què?
Gènere de terror.
Home, estupendo. Oriol Ripoll, Carles Sora, dos especialistes en el món de la cultura digital, del disseny interactiu, dels jocs. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Moltíssimes gràcies.
12 i 7 minuts.